Avui a l'ofici de viure, el dret a la mandra. A priori entenem la mandra com a qualitat negativa en una persona, però no sempre ho és o no sempre ho hauria de ser. Ens hem acostumat a fer, a produir, a no aturar-nos. Deia el professor d'Antropologia Filosòfica a la Universitat Complutense de Madrid, Juan Evaristo Valls, als diàlegs de Pedralbes de l'octubre de l'any passat, titulats Quina mandra? Deia, no podem deixar de produir, de buscar el gaudi. No podem deixar de produir un valor de nosaltres mateixos. Som en una societat del cansament, que és una societat de l'energia al mateix temps. Estem sempre activats. Hem de reconèixer que portem a dins un enginy que no ens deixa aturar-nos a mirar, a contemplar. Continua Juan Valls parlant de la revolució que va empènyer els nostres pares a sortir de l'ou, agafar les armes i plantar cara al món sencer. Les eines revolucionàries han esdevingut ara les eines de la dominació. Què tenim ara? Imatges, diu aquest professor, tenim mitjans, tenim cançons, tenim ídols que ens empenyen a produir. Això que els nostres pares els va alliberar, a nosaltres ens domina. Com detallaria el filòsof sud-coreà Byung-Chul Han al seu llibre Vida contemplativa, elogi de la inactivitat, tot plegat porta a una topada inevitable entre l'ésser i la producció. Ell ho explica d'aquesta manera. La manca d'ésser, diu ell, desencadena un excés de producció. La hiperactivitat i la hipercomunicació actuals es poden entendre com una reacció a la imperant manca d'ésser que es contrarresta amb el creixement material, de manera que produïm per enfrontar-nos al sentiment de mancança. Avui dia, el cor humà no pot oferir cap refugi, diu ell, a la perennitat. Si el cor és l'òrgan del record i la memòria, a l'era digital ens hem quedat sense cor. Emmagatzemem ingents quantitats de dades i d'informació sense fer cas dels records. Girem l'esquena a qualsevol forma de per sempre. Avui, doncs, és des d'aquest racó el del per sempre, entre cometes, el de ser, el d'observar, el de contemplar, que us fem la proposta de no fer res, encara que sigui per una estona. I atenció, perquè aquest no fer res no vol dir quedar-nos necessàriament de braços creuats al sofà de casa, cosa que està molt bé també, però no només parlarem d'això. Parlem del fet de no necessàriament haver de produir. El dret de la mandra.
L'ofici de viure. 16 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Em dic Eduard Ballori, he escrit un llibre que du per títol Aprendre, on reflexiono sobre l'aprenentatge i totes les dimensions que es donen al llarg de la vida i com anem aprenent a viure a mesura que vivim. Una d'aquestes dimensions que se'm va aparèixer mentre escrivia el llibre és precisament la d'aparentment no fer res. Reflexionava que m'agrada molt estar a la platja i he estat a platges de molts països diferents. La sensació d'estirar-te, de no fer res productiu, sentir simplement el sol, la brisa, la calor combinada amb un puntet de fred quan entres a l'aigua, les sensacions del cos. I pensant-hi, m'adonava que aquesta relaxació, aquest no fer res, té una mica de connexió amb el que som, amb com definir-nos no només per les coses que fem, pel que produïm o pel que aconseguim, sinó també pel fet de sentir el cos, de sentir el moment, de sentir-nos part del que ens envolta a través dels sentits. I trobo que equilibrar aquest doble element, el sentit vital vinculat a l'activitat, però també el sentit vital vinculat al sentir, al ser, a l'estar, m'ha fet més ple. I potser aquesta lògica de la inactivitat en el sentit de no productivitat és en realitat una altra activitat més profunda, que és l'activitat de ser.
Avui a l'Ofici de Viure, el dret a la mandra, amb la psicòloga Natàlia Pomar. Ben retrobada, Natàlia.
Hola,
gràcies per ser amb nosaltres. I el doctor Gonzalo Santellán. Benvingut, ben retrobat, Gonzalo.
Bona a tots i a totes.
El dret a la mandra. Quan hi va començar a pensar darrerament la Natàlia Pomar en què era necessari recuperar el concepte de mandra, de no fer res, amb el benentès que hem dit abans, que ja farem tots aquests matisos, amb no fer res?
Històricament, jo sóc una persona que m'he permès poc la mandra, tot i que, en essència, he estat mandrosa. A mesura que he fet un treball, no?, personal, terapèutic, i a mesura d'anar acompanyant a moltes persones, he arribat a una conclusió similar a la que explicava l'Eduard en la introducció. En aquest no fer res emergeix tant allò que no hem vist emocionalment, en essència, els dolors emocionals que portem, qüestions a les que no hem fet cas fins a aquest moment, i també apareix aquest ser. I aquest ser, com deia l'Eduard, és que l'escoltava i m'emocionava, de fet, no? És una plenitud. En aquesta plenitud no necessites masses coses. No necessites tant consum, no necessites estudiar tant, no necessites treballar tant, no necessites tant de l'altre. Demanem molt de l'altre, no? Sempre estem sol·licitant molta atenció i de maneres molt variopindes, no? Per tant, és un fruit d'un procés personal i professional que s'han unit, i suposo que s'han unit no per casualitat, no? A vegades, a consulta, estiro els pacients a terra. És una cosa que jo faig sovint, no? M'estiro a terra i un terra que sigui, intento que sigui fred i dur.
Sí, no el de l'estudi de Catalunya Ràdio, en què
no,
hi ha moqueta,
que
és càlid.
No, perquè en contacte amb el terra i amb aquesta gravetat és com que t'obliga a deixar-te anar. Com que el terra et sosté, no? No hi ha res més. I en aquí, moltíssimes vegades apareixen emocions que no hem volgut o no hem pogut travessar, i moltes vegades apareix la rendició. Em rendeixo. I dir en veu alta, no tinc ganes de fer res. I dir-ho així, en veu alta, i donar-se el permís, és tremendament terapèutic. I aquí s'obre un camí, s'obre un camí de calma, de pau, i també s'obre un camí de productivitat conscient. És a dir, no és no fer res mai. No. És fer des del que jo sóc i des de quin lloc estic fent això, no? Per què jo vinc a la ràdio? Vinc a la ràdio perquè em ve de gust, ho sento, i crec que els missatges que donarem aquí poden ser de transcendència.
Sí, per diners segur que no vens.
No.
Està clar.
Està clar.
Queda dit. No, moltes gràcies, Natàlia. Efectivament, jo crec que ja per començar tot el que ens has dit pot ser útil a moltes persones. I ara hi continuarem aprofundint. Gràcies, Natàlia. Gràcies també al doctor Santellán. Què en penses del que acabes d'escoltar?
Wow, qué ricas palabras que dijiste. Qué interesante. La primera palabra que se me viene y que la mencionamos anteriormente antes de empezar esta charla es esto del biorritmo. Comprender que cada persona, cuerpo, mente y alma, tiene un biorritmo diferente y está y los tiempos del alma y los tiempos del ánima son diferentes a los tiempos de la mente. La mente tiene un pulso mucho más rápido, mucho más constante, a veces un poco ruidoso. En cambio, el alma, el cuerpo, lleva otro ritmo. Y en una sociedad contemporánea donde se prioriza lo racional, lo mental, ubicado en la frente, por sobre lo que está ubicado en el cuerpo, en el corazón, en el alma, la gente confunde eso y no conecta, no baja el cuerpo, no baja lo que siente. Hay una desconexión muy clara entre el cuerpo y el alma de las personas. Y esto que comentás con respecto a este ejercicio, que también lo hago con mis pacientes y clientes.
¡Qué bueno!
Tirarlos en decirle, ¿te parece bien sentarte en el suelo, tumbarte boca arriba? Y esto de la rendición, que es un proceso fisiológico a nivel neurofisiológico, cuando el cuerpo siente una sustancia sólida, los músculos reciben el mensaje de relajación. El cuerpo, al relajarse, si estuvo en tensión constante de la múltiple información que recibimos constantemente, visual, auditiva, scrolling, esto, aquello, estamos en una sociedad donde estamos hiperestimulados, hiperactivos, que el filósofo habla de la sociedad de cansancio, estamos naturalizando que estamos hiperestimulados, estamos naturalizando que estamos cansados. Cuando le damos el tiempo al ritmo del cuerpo, no al ritmo de la mente, a estar tumbado y hacer la posición de Shavasana, que es una posición de yoga, de tirarse boca arriba, que es, se llama la posición del muerto. Shavasana es la posición del cuerpo muerto. El cuerpo se rinde, el cuerpo recibe el mensaje, ¡buah! Ahora puedo descansar. Y cuando el cuerpo recibe el mensaje de ahora puedo descansar, uno empieza a sentir lo que pasa en el cuerpo, y la información que está en el cuerpo es mucho más amplia que la información que está en la mente. La mente accede a procesos un 5% de toda nuestra capacidad cognitiva y psíquica. El 95% restante habita en el cuerpo, habita en el alma. Y esto es la reflexión que por ahí el Jordi, digo bien Jordi, la persona que hizo...
La Duar, sí. Ballari.
Hablaba de esto, de que me gusta no aferrés y estar escuchando el agua, sintiendo el sol. Esto es una práctica contemplativa. Es estar ahí ahora sintiendo los sentidos de ese momento.
Claro, que no necesariamente... La pràctica contemplativa ha de ser sinònim, el que dèiem abans, no? De quedar-se de braços creuats. O sigui, que té la contemplació és activa.
Exacto. També. Sí, justo hablábamos antes de esto de como contemporáneos cristianos, europeos, haber nacido en esta cultura y haber nacido en este contexto histórico que engloba muchas historias, e intentar interpretar, porque es una interpretación de una cultura oriental que lleva más de 5.000 años, o sea, Buda 2.500 años, pero los Yoga Sutras o el Gita 5.000 años. Intentamos interpretar una escritura desde los ojos de europocéntricos. Entonces, claro, cuando ellos hablan de inactividad, no se refieren de la inactividad de no hacer nada. La inactividad para ellos, y en los Yoga Sutras lo menciono muy claro, que tienen 5.000 años, es estar en el momento presente, percibiendo todo lo que es en este momento ahora, lo que más cercano se parece al mindfulness. Entonces, por eso, cuando uno está en el momento presente y estoy aquí y ahora, uno se rinde a la fuerza, a esta rendición. Es así como estoy ahora. Es así como soy, es así como está mi cuerpo, es así como está mi alma, es así como está en mi mente. Esto es lo que te puedo ofrecer, esto es lo que soy yo. Y por eso me gustó mucho esta sensación de rendición que aparece en la gente. Y importante entender que interpretar el budismo y las sociedades orientales, o más allá del oriental, porque tenemos el oriente lejano, que es China o Japón, es desde una mirada europocéntrica, y estamos sesgados por la interpretación, así que siempre con respeto a la cultura, no, obviamente.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, al dret a la mandra, amb Natàlia Pomar i Gonzalo Santellán.
William Shakespeare. Estem fets de la mateixa matèria que els somnis, i la nostra curta vida s'arrodoneix amb un somni.
Llegim el llibre Vida contemplativa, elogi de la inactivitat, del filòsof Byung-Chul Han. Com que entenem la vida exclusivament en termes de treball i rendiment, concebem la inactivitat com una mancança que cal corregir el més aviat possible. L'existència humana es veu absorbida incansablement per l'activitat. Així és com podem explotar. El treball, ell diu, aïlla i incomunica les persones. O sigui, és molt contundent, no? Ara podrem aquí potser fer alguns matisos. L'absolutització del treball i el rendiment destrueix l'ésser com a ésser am, diu. En canvi, la festa reforça la comunitat, agrupa i uneix les persones. Tu, Natàlia, estàs d'acord que el treball aïlla i incomunica les persones? Depèn del treball, no? Hi ha treballs que no, hi ha feines que no. Jo no crec que el teu treball aïlli i incomuniqui les persones, tot el contrari.
Depèn de com es faci el treball, no? I depèn de les condicions que tinguis laborals, no? Vull dir que no tothom té les mateixes condicions laborals, ni es pot permetre el mateix, no? Però en realitat, per mi, el treball des d'un lloc emocional de coherència amb tu i amb el que ets no t'aïlla ni tot el contrari, no? O sigui, t'enriqueix com a persona i pots enriquir a d'altres.
És el problema de les generalitzacions, que sempre són injustes. Eh? Sí. Bé, sobre aquest autoexplotar-nos i el que ens costa de concebre la inactivitat.
És que aquest tema, en realitat, abarca moltes coses, no? Des dels els sistemes capitalista o neocapitalista aquest en el que estem immersos, no? Ara hi ha molt el missatge de sigues empresari de tu mateix, no? Atrévete a brillar, aconsegueix... Ara parlem molt de la llibertat financera, no? Aconsegueix la llibertat financera, no? Aconsegueix, inclús en l'autoconeixement, no? En el tema personal, aconsegueix la felicitat, no? Tot és aconseguir, assolir... tot són objectius, no? El rendiment el portem tant en vena que fins i tot en temes tan essencials com és el propi procés vital... ens el creiem. I, ara últimament jo faig, per empreses, faig cursos i algun curs de mindfulness m'han demanat, no?, en els objectius, però col·loca que el benefici és per l'empresa. Aviam. O sigui, fins i tot, no?, fer mindfulness és una cosa productiva en la qual haig d'assolir quelcom i si no assoleixo quelcom, malament, no? Uah, quin cansament, realment, no? Quin cansament.
Sí, seria que gràcies al mindfulness de treballadors i treballadores l'empresa tindrà més beneficis.
Exacte, no? Però és, o sigui, com aquesta cosa de... digue-ho, no? O sigui, que sigui una qüestió empresària, no? I dius, bueno, està clar que si els teus treballadors estan
feliços,
millor... Estan millor,
sí.
Però, bueno, és el matís, no? És a dir, tot el que hem d'aconseguir, no? Tot el que... I igual amb el tema d'oci, no? O sigui, vés de viatge i gaudeix de les millors vacances i transforma't a tu mateix, no? I és una cosa de molta gana emocional, no? És com voler més, arribar a més, a no sé quin lloc hem d'arribar perquè el planeta és finit. I, per tant, per mi aquest tema és profundament important perquè estem parlant que si no aconseguim parar i omplir tota aquesta buidor que portem a dins, el planeta és el que és.
I com s'ho va fer la psicòloga Natàlia Pomar el dia que va decidir aturar-se més sovint per no sentir-se culpable?
Aquesta és una molt bona pregunta. Hi ha un estadi d'inici en què et sents profundament culpable, perquè, mira, en aquest procés has de transcendir el teu propi caràcter. Sí, jo, el meu propi caràcter és hacedor, no sé com es diria això en català, no? De fer.
Faedor,
sí. Per tant, has de transcendir el que comporta rendir-te al teu propi caràcter, no? De dir, vale, prou, ja n'hi ha prou, ja no em vull més d'això. Això fa que estiguis passant per una sèrie de ferides, no? El caràcter és una cuirassa que t'ha servit per protegir-te en algun punt. Per tant, te n'has de desfer... parcialment, perquè el caràcter no ens en desfem mai, però parcialment de qüestions de caràcter. I després, tot el que t'han dit a nivell familiar, tot el que has escoltat a l'escola i tot el que es diu gairebé a nivell mundial. Per tant, la culpa apareixerà. Jo diria, no passa res. La culpa com a tal també es pot sentir i també pots aprendre amb ella, no? I torno un altre cop al procés de rendir-se. És molt fèrtil rendir-te allò que ja no vols, no? O sigui, ja no vull esforçar-me més, ja no vull fer tantes coses, ja no vull. I des d'aquí, doncs, és un procés. Jo cada cop crec més en aquesta cosa que diuen molt els psicòlegs gestàltics, no? El buit fèrtil, no? El vacío fèrtil. En aquest deixar espai, que, mira, a l'entrada ho parlàvem amb el Gonzalo, dejar espacio, no? Com, a veure què ve ara, no? Ara... m'atreveixo a veure què passa si aquesta setmana deixo de fer X coses i passen coses, és molt interessant.
Recordo que d'alguna manera ja ho vas fer quan vas decidir deixar més temps de l'habitual o del que havia sigut fins llavors les xarxes socials.
Exacte, sí. I val a dir que ni m'he mort de gana, segueixo treballant i bé, no? Tinc molt més temps per llegir i per fer moltes altres coses.
Gonzalo, està dient moltes coses la Natàlia Pomar, si vols afegir alguna cosa a partir del que diu ella i després continuarem comentant conseqüències beneficioses per la salut de la vida contemplativa.
Wow, qué rico. Lo primero que me interesa esto de la crítica a la sociedad, a la cultura contemporánea capitalista, que parece que nos venden todo el tiempo la libertad financiera, el autoconocimiento, incluso se vende la espiritualidad. Y ahora a mí me parece un horror que decir, te vendo un curso para tener libertad espiritual. Y la espiritualidad no es una commodity, como se dice en inglés, algo que uno puede comprar. Es un proceso sutil, ¿no? Entonces, claro, estamos dando un mensaje a la sociedad que es erróneo. Estamos hablando de no estamos respetando los tiempos propios de las comunidades, de nosotros. Se comercializó la vida el día a día. Y la manera a través de esta cosa de hiperproductividad se llevó a los espacios, también abarcó espacios de ocio, espacios de autocuidado, ¿no? Ahora tengo que hacer yoga, tengo que hacer esto, tengo. Y digo, ¿tenés o querés? Es una gran diferencia. ¿Quiero hacer esto o no quiero hacerlo? Entonces, la comercialización de estos lleva a la gente a estar más cansada, porque tengo que meditar y vas a meditar tenso, no vas a meditar relajado. Evidentemente, no va a ser sanador ese proceso.
Clar, tu deus veure molts pacients amb estrès, no? Uh-huh. I quan vas estirant del fil, uh-huh, et deus trobar amb aquestes autoimposicions.
Sí, tengo... Y es muy interesante porque... hay pocos espacios contemplativos normatizados en la cultura de hoy. Espacios donde realmente la persona esté ahí presente, es decir, celebrar el tiempo a solas, por ejemplo, que es sumamente rico para el alma, para el cuerpo del alma. Y ahora lo linkeo con el descanso, ¿no? Que, a ver, si pensamos en polos, ¿no? En polos, esto de la hiperactividad, estar todo el tiempo conectados, ¿cuál es el otro polo? El no hacer nada, el estar quieto, estar descansado, en contemplar, en mirar el techo, en sentarse, el tomarse un café, ¿no? Estos tiempos antes existían en las culturas, en las culturas tradicionales, en nuestros tatarabuelos, estaban esos tiempos de descanso, de estar sentado frente al fuego y de mirar el fuego, ¿no? Entonces, creo que una forma de cultural y colectiva e individual para hacer esto sostenible a nivel de relaciones y sostenible a nivel de cultura y para el planeta es, porque para el planeta es súper importante porque estamos gastando los recursos del planeta que son finitos, como has dicho, y es normatizar la cultura de la contemplación, porque ahí es donde sucede la sanación de muchas cosas. Muchas enfermedades empiezan desde ese lugar, desde la hiperactividad, ¿no? El estrés, problemas de salud mental, el burnout, todo eso está relacionado a este polo. ¿Qué pasa con el otro polo? Cuando descanso, cuando duermo lo que necesito, cuando me permito tomar una siesta si la necesito, cuando me permito decir, no voy a correr más.
Badà. Saps què vol dir badà? Gonzalo? Badà, badà. Aquí és una... Costa molt la traducció, eh?
És que, a més, quan hi ha una paraula que se'm queda i no puc traduir, no te la puedo traducir.
Ah, sí?
O sea, badà és com quedar-se així, contemplando,
claro,
con la boca abierta, seria una cosa així,
diríem,
más o menos.
Sí, potser seria cosina germana de la contemplació.
Ah, vale. Entonces, es esto de badà, este efecto de... estar ahí es tan sano para el cuerpo, porque uno lentece los procesos mentales, los procesos cognitivos, permite la conexión cuerpo-mente, la conexión, que esto es un proceso neurofisiológico, ¿no? Estamos hablando de un proceso de estudiado, donde no es tipo un vudú mágico, no estamos hablando de brujerías, ni chamanismo, ni nada por el estilo, por las dudas lo digo. Pero es importante saber que esto requiere un tiempo. El cuerpo se necesita regenerar con el descanso. El cuerpo se regenera cuando uno duerme, cuando uno está haciendo un descanso adecuado. se liberan una serie de cascadas de hormonas que producen la reparación, la limpieza del cerebro, lo que permite tener sueños. Los sueños son importantes para los procesos psíquicos, para la construcción. Los sueños son sanadores también. El descansar físico, y ahí es cuando ahí, desde mi punto de vista como médico cuerpo, mente y alma, es reconocer que no tenemos un vocablo adecuado para identificar los diferentes tipos de descanso. Y por eso a veces me tomo el tiempo de decir, espera, está bien que pensemos el descanso culturalmente porque no tenemos el vocabulario como descanso físico, pero hay otros tipos de descansos. Está el descanso social, está el descanso espiritual, está el descanso sensorial, ¿no? A salir de los estímulos sensorios, ir a lugares donde hay, en la naturaleza, donde no hay menos estímulos, empezar a conectarnos con el ritmo de la naturaleza, con este que la naturaleza, y esto a veces, esto lo dijo Ram Dass, y me encanta, los árboles tienen un propio ritmo, ¿no? Y están ahí, y no hay prisa. ¿Qué tal si somos árboles algún día? Y me voy entre un árbol y soy un árbol y no tengo prisa por ser árbol, ¿no? Esto que es esta
bonica,
metáfora.
Sí. Es que bonica la imagen.
Sí, ¿no? Y entonces pensar que el descanso es espiritual, es emocional, es físico, es mental, y etcétera.
Samuel Beckett. M'havia rendit ja abans de néixer.
Diu el filòsof i assagista sud-coreà que ha servit per preparar l'ofici de viure d'avui, Byung-Chul Han, que la inactivitat té una lògica pròpia, un idioma propi, la inactivitat, una temporalitat pròpia, una arquitectura pròpia, una esplendor pròpia i fins i tot una màgia pròpia. No es tracta d'una feblesa ni d'una mancança, sinó d'una intensitat que tanmateix no es pot entendre ni reconèixer en la nostra societat de l'activitat i el rendiment. Suposo que estàs 100% d'acord, Natàlia.
Totalment.
Sí, què volies afegir al que ha comentat el doctor Santallán?
Sí, que en aquest no fer també hi ha el concepte de deixar de lluitar. Jo crec que ens hem cregut que som una espècie de superherois, que podem lluitar contra tot, no? Ara és la lluita contra la malaltia, la lluita contra el canvi climàtic, la lluita, o sigui, és un concepte d'anar en contra, no? No sempre podrem guanyar. O sigui, no sempre, vull dir, som molt petitets, si ho compares, no?, amb tota la magnitud del sistema, em surt el sistema nerviós, però no, el sistema solar, o sigui, som molt petits. I jo crec que això ens aferra a aquesta activitat i ens aferra a aquest no parar, no? Si lluito prou, podré aconseguir estar, ja no estar malalt, no? Si lluito prou, aconseguiré que la meva relació de parella funcioni. Això ho veig moltíssima teràpia. Unes lluites amb les parelles, unes coses que diu, per l'amor de Déu, però és que fa 20 anys que lluites, no t'estàs cansant? És molt cansat, no? No, perquè amb treball, esforç, no? I ara sento molt també, això és un altre tema, no? De posar... Estoy en alta vibración, no? La energía. Estoy concentrándome en la energía alta, no? I dius, espera un moment. Perquè és que no som divinitats, som éssers humans que tenim certa divinitat a dins, però baixem una mica els fums, perquè és que així no es va un poquito, no?
També en trastorns alimentaris, no? M'imagino que hi ha molta lluita contra el trastorn.
Sí, i en general també, no?, amb el tema de la salut mental, és molt... Ara tot és en contra de la depressió, en contra de l'ansietat. No, a veure, un moment. I si ens posem una mica més alineats, no? O sigui, deixem... Jo no dic que... Aviam, que s'entengui.
Tu no estàs parlant necessàriament de resignació 24 hores al dia?
No. Jo tens una malaltia, doncs, evidentment, busca les maneres, deixa't acompanyar, no? Però arriba un punt en què no cal fer res més. Tens una relació de parella que fa 20 anys que no funciona, que és una font d'insatisfacció i de desgràcia, rendeix-te, deixa de fer. El que passa és que en aquest deixar de fer i rendir-se en coses, no?, que ens toquen, no? A vegades no són coses que ens toquen tant, no? Doncs aquell que es passa la vida treballant per guanyar més diners, per arribar a no sé on, i en el fons, aquí, al darrere de tot això, hi ha una persona que necessita que la vegin i que necessita que la valorin, i ens passem molta vida de maneres molt diferents, buscant la mirada de l'altre a través del fer, el que sempre permet a les seves relacions que li diguin el que ha de fer. Està fent, perquè no posa el límit. El que s'enfada constantment perquè l'atenguin, també està fent. Això són els automatismes del caràcter, no? Aquí venia també el que deia al principi, no? De rendir-nos. Llavors, abandonar, o sigui, aquest no fer i aquesta mandra també és abandonar aquest concepte de lluita quan ja no hi ha res més a fer.
Gonzalo?
Qué interesante. Y sabes que voy a compartir algo personal de parte de mi propio proceso terapéutico y que me llevó un año y medio, dos, a entenderlo. Esto de, cuando hablabas de esto de rendirse, a mí me lo entendí cuando uno deja de sostener una estructura. La imagen de, imagínense una persona sosteniendo una estructura, un mazo de cartas, que si uno lo suelta, las cartas caen al suelo. Entonces, ese ejercicio que aprendí y que ahora entiendo en el cuerpo, que lo encarnicé, es decir, soltar las estructuras que uno crea por automatismos o por una sociedad que vive un ritmo que quizás no sea el de cada uno, o quizás sí, o quizás no, dependiendo. ¿Qué pasa cuando uno suelta la estructura? Me rindo y dejo que las cartas se construyan en la forma que tenga que ser. Es decir, que empezar desde una base sólida desde la tierra para construir algo. Porque estoy seguro que ese proceso es mucho más rico que gastar la energía de querer sostener algo que está demandando una cantidad de esfuerzo en cuerpo, mente y alma que no es sostenible, no es económico, no es perdurable. Y lo veo en mis clientes, lo veo en mí mismo, y ahora lo escucho en...
Però
en...
Tu és, clar, jo no ho he dit, Gonzalo, però tu precisament has estudiat una carrera que t'ha exigit molt.
Sí, sí. Bueno, para mí el gran trabajo mío fue dejar de estudiar. Y lo que recién mencionaste, dejar de estudiar, para mí fue un gran, porque la cultura del médico es estudiar, formarse, y para mí fue, tenía tantas resistencias a estudiar que un día dije, basta, suelto la estructura. ¿Qué pasa? No pasó nada.
Claro.
Lo que pasó es que le di tiempo a integrar todo, a integrar diferentes áreas del mundo que había explorado y que no tuvieron tiempo de integrarse porque no le di tiempo al cuerpo que se integrara.
El dret a la mandra.
Total. Así que así estoy, ¿eh?
I ara sí, em sembla que vius a prop del mar, ¿no? O sigui, que tot ha canviat, ¿eh?
Sí. Sin duda. Y ahora entiendo cuando lo que estudié a nivel mental, ahora entiendo lo que estudié a nivel... que lo puedo expresar desde el corazón, lo puedo expresar desde mi propia experiencia y por eso está bueno contar a los pacientes. A mí me pasó esto.
Recordo el meu mestre Oriol Pujol Brutau, que ens havia acompanyat a l'inici de l'ofici de viure jesuïta quan va anar a viure a l'Índia fa més de 40 anys. El primer que li va cridar l'atenció a Goa va ser que el diumenge a la tarda la gent senzillament estava. I ell diu, només està i què fan? No, només estem, no? I em va agradar aquesta expressió. Wow. També, efectivament, no calia fer.
Això ho diu també, jo segueixo a l'Alejandro Jodorowsky a les xarxes, i sempre diu, el domingo no voy a hacer nada, no? I posa unes
fotos
allà,
el
dia de descanso no voy a hacer nada, no? I és curiós, no? Jo volia afegir amb el que deia el Gonzalo, no? I afegint, en el no fer acabes mica en mica, és poquet a poquet, almenys en el meu cas, acabes desenvolupant una mena de confiança en la vida. Això ho deia per mi en Claudio Naranjo, que era un home que a mi m'ha inspirat molt, és que en el no fer es desenvolupa una confiança en la vida, és a dir, que la vida et va sostenint i et va oferint allò que necessites per anar evolucionant, no? I és com una espècie de màgia, aquests espais que s'obren a dins teu i a fora, perquè la teva energia canvia, no? Jo recordo al principi de fer cursos, no? Quan jo feia cursos a empreses, jo acabava les sessions absolutament esgotada. I deia, però com pot ser, no? I clar, ara ho veig, no? 15 anys endarrere, clar, és que no parava de fer coses, no parava de controlar-ho tot, no parava de fer, no? Evidentment, ara la meva energia és molt diferent. I és molt interessant com fent molt menys, els resultats són molt millors i jo no estic cansada.
Resultats, dius, en general, en la teva vida professional, vols dir?
Bueno, amb com arriba la gent, no? Uh-huh. Que, evidentment, hi ha gent a qui li arriba, hi ha gent a qui no, no? Però que a qui li arriba d'una manera molt més potent, no? I llavors, aquest no fer res et va portant a aquest... Bueno, el que vagi passant estarà bé. Acceptar.
Aquesta confiança en la vida que ens deies. El que vagi passant estarà bé.
Sí, esto, y me estoy pensando cuando estamos hablando, a ver si, qué mensaje me gustaría dejar a los oyentes que están escuchando y decir cómo identificar, ¿no? ¿Cuáles son los signos de identificar si realmente tengo dificultades con detener y parar? Uh-huh. ¿Cómo identifico si esto me está pasando a mí? Porque lo primero que hay es tener conciencia. Si yo no tengo conciencia de que algo me pasa, no puedo tomar una acción. Entonces, para aquellos que ya son conscientes, enhorabuena, porque es una oportunidad de hacer un cambio. O sea, si esta semillita que acabamos de plantar le permite florecer a una oportunidad de vivir la vida de una manera diferente, enhorabuena. Y aquellos que todavía no lo saben, fijarse ciertos patrones, ¿no? Si cuando están a solas se ponen nerviosos, ansiosos, inquietos, si cuando no pueden leer un libro, no pueden disfrutar de la música cuando están a solos, necesitan hacer planes constantemente, no pueden decir no a los planes de las personas, les cuesta mucho marcar límites interpersonales, no recuerdan la última vez. Hace poco le pregunté a una paciente, ¿cuándo fue la última vez que te dedicaste tiempo para ti? Se quedó muda. Todos estos signos que ayudan a reconocer que uno, que aparece la culpa, ¿no? Que hay algo que no está funcionando. No sé bien, pero algo no está funcionando en este sistema que está operando ahora. Y luego empezar a fijarse qué síntomas hay de estos, ¿no? Qué ciertos hay en el cuerpo, en la mente y en el alma. Porque el alma reconoce, tiene síntomas muy sutiles, muy, como yo digo yo, son más suavecitos, son más que son, hay que saber leerlos. Pero si te encontrás en una vida que está llena de cosas, pero apático, sin saber qué te pasa, sin sentido, ¿no? Hay algo que no está bien ahí. Tal vez si vas más lento o a otro ritmo, quizás, ¿no? O cuando una mente, a veces me cuentan los pacientes, no, es que no paro de pensar, no puedo dormir, y estos síntomas de hiperactivación cognitiva, estar constantemente, ¿no? Este es otro síntoma, eso es la mente. Y en el cuerpo es, lo que en inglés es restlessness, que no hay traducción a esa palabra, es la incapacidad para descansar.
Clar, perquè tot el que estem dient aquí vol dir que aturar-nos suposa també apagar el mòbil i les xarxes socials.
Total,
no?
Total.
Sí, està molt bé que lo digues, Gonzalo, realment, perquè és cert que moltes aquesta manera d'operar moltes vegades és inconscient, igual que en molts processos emocionals, no? Són qüestions inconscients, però sí que hi ha com un run-run, no? Hi ha alguna cosa que no està funcionant, no? Mm. O la teva vida també, hi ha molta dificultat a la teva vida, no? Molt conflicte, molt soroll, no? Això també ens podria donar pistes, no? Però està molt bé que ho hagis dit, perquè realment és així, no? O sigui, per tu poder començar a no fer, per tu poder començar a entregar-te a tot això, necessites tenir una mínima consciència, si no és que és molt complicat, no?
De tota manera, sí, només un incís, fent una mica d'advocat del diable, Natàlia, m'imagino que, clar, ens escolten gent, persones, per exemple, pares, que diuen, sí, només falta que jo, el meu fill o filla, li digui que s'ha d'aturar més sovint, no? O reivindicar el dret a la mandra, no? En una època en què s'ha d'esforçar al màxim, no? Etcètera.
És que jo crec que el millor regal que li poden fer els pares als seus fills és per a ells. I això és lo complicat, no? Jo va haver-hi una època que ajudava un psicòleg infantil i pensava, no, si és que el nen en el fons no té masses problemes, no? Són els pares, no?, qui s'ho han de revisar. Vull dir que al final els fills, doncs, de manera general es nutreixen del que veuen, no?, a casa. Per tant, jo penso que és un treball prioritari d'ells primer i després ja ens ocupem del nen, no? No sé.
Mira, qué interesante esto que comentas, porque ahora me conecto con algo muy rico que te permite identificar si tenés la capacidad de descansar. El juego.
¿El?
El juego.
Ah, el juego, sí, el juego. Sí.
Jugar, un adulto que juega es un signo de salud. un adulto que tiene la capacidad de conectarte con el juego, de estar conectado con lo lúdico en el baile, en el canto, en la espontaneidad, en el cuerpo, con sus hijos y con su familia, es un adulto sano. Y muchas veces pregunto, ¿jugás? Y me dicen, no. ¿Cómo que voy a jugar? Claro, ahí está.
Bueno, hi ha moltes formes de jugar, sí, no? Tu pots jugar pintant mandales, o pots jugar cantant a la dutxa, o pots jugar, no sé, fent adivinances amb la teva parella, no? I el concepte de joc que té a veure amb l'eros, no? Aquesta part.
Exacto, el eros.
Que té a veure més amb el nen, no? Amb aquest nen que té ganes de fluir, de gaudir, no? I el que té ganes d'estar-se al sofà estirat, mirant i contemplant els núvols, no? Aquest típic joc de les formes dels núvols.
Sí, sí.
No? És fantàstic. Jo darrerament, que visc a Montserrat, em passo bastanta estona mirant els núvols.
També va ser un canvi teu,
sí,
quan vas deixar, no?
Sí,
quan
sí,
te'n vas
sí,
a viure allà
sí,
a Montserrat,
sí, sí, sí,
que també et va marcar.
Sí, sí, sí. És, canvia molt quan tu per la finestra veus cotxes, gent, a quan veus arbres i quan veus, vas veient el canvi estacional. També veus coses que fan mal a l'ànima, no? Com que no plou i els arbres es moren, això també es veu, no? Però vas prenent consciència del ritme, no? I dels matisos, no? I dels ports senglars que passen per allà, no? Bé, contemplar els núvols.
Sí, i entender que ambas coses poden coexistir. ¿No? Que no estamos enfocando hacia no hacer nada, aferré
no.
Y tirarse para atrás y que la vida fluya.
No,
nosotros somos parte de la vida pasa por dentro mío y yo soy quien decido qué hago con el flujo vital mío. Y con esa capacidad de elección, digo, quiero hacer esto de manera consciente, presente, y te puede ir muy bien, excelente, te puedes brillar, puedes prosperar, puedes florecer. No hay necesidad de que agotes tus recursos psíquicos, mentales o espirituales para que llegues ahí. Eso es lo importante, me parece. Y me sale compartir un poema que tengo acá al lado mío, si puedo.
Muy bien. Será una bonita manera de acabar.
Hafiz escribió este poema en el 1200 y dice: ahora descansa, querido mío, de todo eso duro, de todo ese duro trabajo que haces, de causar dolor a tus dulces ojos y corazón. Mira un claro espejo de montaña, ve al hermoso sabio guerrero y a los elementos divinos que siempre llevas dentro de ti, que infundieron este universo con vida sagrada hace tanto tiempo. Este poema me lo leo todo el tiempo porque me hace recordar que yo pertenezco a todo esto, a todo este universo, a este mundo, a este planeta, y que descansar está bien. Me toca descansar y contemplar todo esto que también soy yo.
També hi ha una època, ho dic ara pensant en l'audiència més gran, que ja té, una edat, que és més natural la mandra, no, reivindicar la mandra, però sobretot reivindicar el dret a descansar, no? Ja em toca descansar, no? Potser és més fàcil en una determinada franja d'edat, no?
Home, inconscientment tots seguim com les fases del viatge de l'heroi, no? Llavors hi ha un moment en què surts a menjar-te el món, no? I aconseguir-ho tot, i assolir-ho tot, i dius, i llavors deia el Claudio Naranjo, no? Diu, quiero subir a la montaña, subir, y llego, no? Y cuando llego, el universo me dice, cae, que no tienes más que hacer, no? Ya no hay nada más que conseguir, no? Ríndete. I llavors és en aquest punt en què dius, no cal. No, ja podem gaudir i fruir de coses petitetes i normalment té a veure amb l'edat, no? No tothom segueix el mateix camí, no? Però aquest camí de l'heroi, no? Ja l'altre dia llegia de la Rosa Medina, una altra mestra meva, deia hay que dejar que el dragón se coma al héroe.
Claro.
Y me va a hacer pensar, ¿no? Digo, sí,
total,
tal cual.
Total.
Y aquí es donde, bueno, ya me ha comido, pues ya está, ¿no?
Ya está. Ahora no tengo nada más que hacer.
Ya no tengo más.
Ya no tengo que ser
mi
héroe.
Lo que venga es de regalo.
Total, no tengo que ser héroe.
Son el doctor Gonzalo Santellán i la psicòloga Natàlia Pomar. Ha estat un plaer comptar amb la vostra presència. Gràcies. Hem parlat, o sigui, hem fet. Diguem-ne, no sé si, si esclar, vulgueu o no, em sap molt de greu dir-vos-ho, però hem estat productius, en aquesta hora. Moltes gràcies. Fins una altra. D'aquí uns instants, com sempre, tancant cada diumenge l'Ofici de Viure, Sergi Torres.
L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Diu en Sergi Torres una cosa que ja sabem, que és tothom fa el que pot, però el que ja no acostumem a enllaçar-ho és amb la compassió. Sergi, ben retrobat.
Gràcies, Espa. Sí, aquesta és una idea que, per mi, a més, dins de la societat en la que vivim, la cultura en la que vivim, és bàsica començar a treballar-la, començar a descobrir-la. I és aquest sentiment de compassió amb tothom. Vol dir que tothom està fent el que pot i tothom fa el millor que pot en aquell moment. Si sabem això i podem comprendre-ho, primer, amb nosaltres mateixos ens deixarem de culpar de moltes coses. Inclús dins el món de l'espiritualitat, hi ha una mena de sensació de que hem de donar la talla espiritual i que hi ha certes coses que no podem fer. Però no és veritat, perquè en el moment en què, jo què sé, t'enutges o sents tristesa, doncs aquella emoció que estàs sentint encaixa perfectament amb tu i en aquella situació. Per tant, tothom estem fent tot el que podem i estem fent el millor en cada moment. En moltes situacions d'aprenentatge, i en moltes situacions d'aprenentatge, estem descobrint què és ser un ser humà. Estem descobrint què és estimar. Per tant, hi ha moltes situacions d'aprenentatge. No ens podem exigir a nosaltres mateixos ni exigir als altres, que també estan aprenent a estimar, estan aprenent a ser feliços. No podem exigir un tipus de comportament que no està succeint en aquell moment. I quan està succeint, aleshores el que podem fer és agrair-lo. Per tant, si vivim, i fixa't, si vivim en compassió i agraïment, t'imagines quin és l'estat mental d'una persona que viu amb compassió i agraïment? Compassió i agraïment, compassió i agraïment, que va enllaçant la compassió amb l'agraïment i que es dedica a aprendre a sentir compassió i que hi haurà un moment que no sentirà compassió, però sentirà compassió per no sentir compassió. I aleshores comencem a enllaçar i sentiré agraïment de no haver sentit compassió perquè al no sentir-la puc practicar la compassió i comences a entrar en aquest cercle virtuós i comences a donar-te en compte de que en realitat tothom hi és en aquest cercle, però potser no tothom s'ha donat compte. I per tant, sents compassió.
Sembla un joc de paraules, eh?
Sembla un joc de paraules i a vegades sembla difícil, però és determinar-s'hi i posar-s'hi.
Gràcies, Sergi.
Gràcies, Espa.
Als oients i a les oients també. Moltes gràcies. Una abraçada.
Estancar part dels peganxins d'un prehistòric que va voler dibuixar, d'un campanar que em diu que mai deixé callar. Però el sol
cap a un camp d'hivernaderos carregades de transgenis. Anem a una mar de xapapote i grans dipòsits de gas. Tots a callar, les places buides, los xiquets sempre tancats. No et pronuncies, tu aixanta la muïna. No vagues en aquell que és un magrebí. Anem cap a un cel orfe d'estrelles i de lluneta perduda. Anem a un parlar desdibuixat pa que parléssim tots igual. Anem a un matí sense el bon dia, sense la flor del jardí. Del curro a casa, una birra i a dormir. I no te passes que la poli ja està aquí. Però el sol